Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Comentar, suggerir, compartir...
A Plaça de Dalt ens encanta fer-ho.
Per això, cada dijous a les 12:20 del migdia arriba la nostra hora, la teva hora.
Plaça de Dalt, els dijous a les 12:20 a Ràdio Móra d'Ebre. Cadena SER, escolta amb nosaltres la vida.
L'Hora L, amb Eduard Pino.
Són les 12:22, encetem ja la plaça de dalt d'aquest dijous. Amb nosaltres, Miquel Pérez. Miquel, què tal? Molt bones.
Bon dia.
Molt bon dia. I també amb nosaltres troba la Conxita Blasi. Conxita, què tal?
Molt bé, molt bé.
Benvinguda a la ràdio, també. Avui sou dos, eh? Us heu quedat una mica reduïts, però bé, la veritat és que tenim temes per comentar força interessants que ens deixa aquesta setmana. El Miquel va venir l'altre dia ja. Ja li vaig dir, Miquel, aquesta vegada toca partida doble aquesta setmana,
sí,
a la ràdio.
Sí, jo fa dos dies que vaig estar ja també aquí.
Bé, si us sembla, podem començar parlant de les eleccions al Parlament Europeu, que la setmana passada ja vam fer un petit avanç i inclús vam parlar una mica del que significaven, no? Del que podien significar també aquestes eleccions per a Catalunya. Òbviament estem parlant de nivell d'Europa, però també les volíem especificar una mica també a casa nostra, no? El que significaven per Catalunya. Després dels resultats obtinguts que hem pogut veure durant tots aquests dies, i un cop han passat ja alguns dies, algunes hores després d'aquesta finalització de les eleccions, a dia d'avui, dijous, a toro pasado, que se li diu, quina valoració en feu dels resultats obtinguts i que hem pogut veure durant aquests dies de les eleccions europees?
Bueno, yo es que no en estas elecciones, en todas las elecciones luego resulta que todos se han guanyat. En esta sembla ser que ha hagut uno que ha perdut, que almenys reconeix que ha perdut. Me refereixo al PSOE i PSC, no? Però los demás todos han guanyat. Lo que pasa
sí,
es que mira,
qui no
se contenta es porque no vol.
Escolta. Estas vegades, de les vegades que he sentit menys pavoneig.
Sí, menys
eufòria. Ni els populars tampoc no ho tenen.
És que jo penso que s'han barrejat un munt de conceptes i de coses i la gent també no tenia massa clar el que votàvem, perquè aquí a Catalunya semblava que votàvem per el dret a decidir, en el resto d'Espanya semblava que votaven altres coses, no ho sé. De totes maneres, és que en la campanya no ha hagut cap partit que hagi fet una política europea, una campanya europea de lo que volien que sigui Europa ni res, i no s'han dedicat a problemes i a coses d'aquí, quan esto pues tenia que haver sigut una campanya, diguéssim, extranacional, dedicada, sí, dedicada a Europa. Porque es lo que no juguem. Y luego se ven los resultados y resulta que luego ya hay unos acuerdos, que no sé si eran anteriores o eran posteriores, que resulta que tú has estado votando una ideología, estás votando una gent, y luego resulta que esta gent se alía con la ideología contraria porque volen presentar a fulanito de comisario o lo que sea, o de presidente del Parlament, pues dius, bueno, entonces el voto per què em serveix?
Bueno, és una mica embolicat, perquè no és sol això, vull dir... Vull dir, això és una part que una mica que sorprèn, no? A última hora mos anaven dient que el que votàvem era qui presidiria la Unió Europea, no? A qui presidiria. Però, bueno, això es va dir molt a l'últim. Després resulta que una vegada passat les eleccions i s'ha triat i sembla que hagi de ser el Juncker, no? Ara resulta que no és de l'agrat de la Merkel i que diu que no és vinculant. El que s'ha sortit només elegeix el Parlament i el que ho dirigirà no. Que no, això ho dirigeixen els països que... És una mica embolicat, eh?
Sí, no, és embolicat del tot. És que l'altre dia vaig veure, de casualitat, vaig entrar en un dels canals de l'Ebre i estava el Federico Mayor Zaragoza i em va agradar sentir-lo, perquè una de les coses que parla d'Europa diu, no, és que en Europa el Parlament no governa, el Parlament no se sap per què està per allí, pot ser perquè els parlamentaris puguin cobrar unes dietes i viatjar en VIP i tot això, perquè no governa, perquè luego està la comissió i ja està, però resulta que la comissió Comisión no la ha nombrado el Parlamento, sino que la ha nombrado cada uno de los países. Entonces, no sé, digo, aquí poco sé lo que tendría que hacerse es que desapareguera la Comisión y que sigui el Parlamento qui governi, y que sigui el Parlamento qui nombre los presidentes y que nombre los comisarios y eso. Pero bueno, como eso hay países que no interesa porque de esta manera seguísen mangoneando y controlando, ella diu de la Merkel, pero que bueno, es que la Merkel ara sembla que sigui el líder de Europa y el líder de Europa que lo que está conseguiendo, supongo que ya lo pretendía, y lo que está conseguiendo es convertir a los países del sur de Europa en auténticas colonias, colonias de los países de dalt, de los países de arriba.
Un dels partits que defensa que no volen ser colònies d'Alemanya és aquest partit Podemos, que ha sortit amb força en aquestes eleccions europees, amb Pablo Iglesias al capdavant, i que per cert ha estat molt, però molt criticat pels partits polítics habituals, no?
Bueno, hi ha gent de tot. Jo hi vaig sentir el que va sortir del País Basc, el Patxi, es diu, no? Com s'hi diu?
Patxi López.
I parlava que això era una falta d'educació democràtica. I el censurar en un partit que hagi sortit i dir que no. Sí. No, vull dir, el partit ha sorgit perquè ha hagut un grup de gent que ho ha fet.
Hi ha una base social, i forta.
I els polítics, que són, diguéssim, més tradicionals o que fa més temps que estan o que s'han ficat dins d'àrees ja establertes i d'això, pues que el que haurien de fer és donar-li la benvinguda i després, si han de criticar, que critiquin els plantejaments que tenen, no el fet de que hi existeixin, perquè això ja és la cabossa, no?
I en un debat, quan més n'hi ha per parlar, millor s'aclareixen. Jo veig que ha sigut una finestra oberta d'on ha entrat un raig de sol i un raig d'aire net i d'aire fresc que s'ha d'aprofitar, i si fa falta per fer-la més gran, però veig que no, perquè ja a nivell del PSOE-PSC pues jo estic veient que s'està caient després de molt parlar i tot això, pues ara resulta que estan tornant a les mateixes premisses d'abans. O sea, que si el Congreso elegirà el secretari general, que si els militants elegiran, que si no sé què. Entonces, què passa? Pues que si se tria una altra vegada per delegats, los delegados son las vacas sagradas que están en cada federación y todo eso, y se nombrarán entre ellos y montarán el xogo entre ellos como han fet hasta ahora, y veig que quedarem igual, restarem igual.
Però a nivell, per exemple, d'europeu, jo crec que la gent, a veure, aquí hi ha hagut dos realitats que s'han solapat. Per una banda, la necessitat de que ens veguessin a Europa, de que Catalunya passés de ser una anècdota a algo que socialment tingués una força. Jo penso que això s'ha lograt. Clar que només van dos parlamentaris a Europa d'Esquerra Republicana, però el fet d'haver guanyat és molt important. Encara que diguin que no i que això és un tant per cent, perquè segons l'analista que surt, doncs li dona més importància o menys. Però jo penso que això s'ha visualitzat. I després hi havia la part de que, a veure, encara que siguin en diferents partits, que això, jo penso que això és riquesa, no cal que sigui bipartidista la política, ha d'haver matisos, jo penso que això és riquesa, no és un atras ni molt menys. Pues s'estaven jugant si l'orientació seria cap a la dreta o cap a l'esquerra. Sí que han guanyat los de la dreta, però tampoc no han guanyat tant. Per a qualsevol votació que facin important necessiten aliats d'esquerra.
Però a nivell europeu és també important la dada que ha guanyat alguns grups d'extradreta, inclús alguns grups de neonazis.
Però això reflexa la realitat.
El desencant.
És que això reflexa. Sí. Això és una mica com el que passa... Potser me'n vaig d'una cosa a l'altra. Però això és una mica el que passa a Sants, estos dies. Com pot ser que en una societat com la catalana hagi sortit això tan fort, i no sol això, sinó que els moviments veïnals i la gent del carrer, tu els hi preguntes i estan d'acord amb ells? Pues perquè hi ha molt descontent. Hi ha molta gent descontenta. I clar, com que no se li dona solucions al dia a dia, perquè una altra cosa és les filosofades polítiques, però al dia a dia hi ha gent que ho passa molt malament. Pues no tenen altra sortida, penso. Penso que si pensessin una mica, hi ha sortides que no cal que siguin violentes. Però jo l'única explicació que li dono és això. I el creixement de la ultradreta a Europa, pues és esta, també. És un malestar que hi ha, i que els únics que diuen que estan descontents amb aquestes coses i que són els d'extrema dreta, i la gent se posa a l'extrema dreta. Ara, que això és per a reflexionar i pensar però, i
però
canviar.
Però el problema és que no, los que tenien que reflexionar no reflexionen, i què passa? Que això, que ara no sembla que són fets esporàdics, això s'anirà radicalitzant, i si no canvien, si no donen un cop de timón i se dediquen, el que dius tu, a resoldre els problemes del carrer, els problemes de cada dia, pues què passarà? Pues que això se radicalitzarà molt més, i cada vegada més, i arribarà un moment que no habrá Mossos d'Esquadra ni habrá policia que pugui parar-lo, això.
Bueno, és que és una mica sorprenent, jo, la veritat, eh? Perquè diu, no han pogut, els Mossos d'Esquadra no han pogut, han tingut d'anar a la Policia Nacional a ajudar-los. Com? A Barcelona això passa? Al costat de casa de ma filla? És com a sorprenent, no? Perquè, a veure, la gent d'aquí, si tenim algun tarannà, no? És
sí,
cívic.
Sempre. Jo penso que el català sempre dialogar, ha sigut dialogant i pactant i ha obert, encara que se nos ha posat la fama contrària, jo per parlar personalment per mi, que a mi sempre Catalunya m'ha tratat molt bé i m'ha acollit molt bé, jo penso que qui ve amb ganes de treballar i que ve amb ganes de formar part de Catalunya, pues és molt ben acollit. El que no pot ser és venir aquí amb les meves idees i pretendre que tots els d'aquí s'adapten a aquestes idees, això és el que no pot ser de cap manera.
I jo penso que és una oportunitat, ja suposo que per acabar jo penso que pues si era la sustracada que els hi faltava als socialistes per canviar algo profundament, pues benvingut sigui.
Ha sigut l'últim
benvingut sigui.
És que potser tindrem que anar a una refundació del PSC.
No sé, però si això se'ls fa sotre el tollà i ens diu, desperteu-se una mica,
jo ja l'ho dic, l'he dit més d'una vegada, no sé si aquí l'he dit, però és que a mi me dona la impressió de que el PSC en Barcelona, pues està copat per una sèrie de senyors que estan a lo que digui sí senyor, a lo que digui el PSOE, i de totes maneres nos recorden que el PSC és un partit independent i que té uns acuerdos i té uns tractats al PSOE, però que si en un moment determinat estos tractats no interessen, pues se poden o tornar a negociar o escoltar, que cadascú no vagi pel seu costat. I ara jo ho sento i parlen, no, és que el PSOE, gràcies a l'Andalucía, gràcies a Andalucía, gràcies al PSOE d'Andalucía, pues això, que allò, sol sembla que solo són idees vàlides les que surten de los barones andalusos del PSOE. I resulta que jo no sé si fem una mica de memòria, però de les dos legislatures que va guanyar Zapatero, gràcies va ser Andalucía, però gràcies a Catalunya també, gràcies al vot del PSC, si no haguéssim pogut solo con Andalucía. I estem així. Però
bueno, deixem-ho fins aquí, doncs, perquè estaríem parlant de tertúlia política
no acabaríem, sí, i no n'entenem.
No, el problema és que no entenem, però que veiem les coses i sabem el que... Jo és el que deia l'altre dia. Què votaràs? Dice, sé el que no votaré. Ara, el que votaré, escolta, és que...
És més complicat. Bé, un altre dels temes que m'agradaria parlar, òbviament també avui hem de parlar la passada del Literàrum i la Fira del Llibre Brenc, que arriba demà divendres. Anava a dir aquest cap de setmana, però realment ja hi som. Però abans també m'agradaria comentar que ahir unes 140 persones, 150 aproximadament, van participar en la col·lenda del curs de les aules de la gent gran del campus Terres de l'Ebre a la URB i les va acollir Móra d'Ebre. Hi havia una gentada, Miquel, des d'aquí la ràdio us van veure per aquí baix amb molta gent, ensenyant-los-hi també una mica al poble, a població de Móra d'Ebre, i déu-n'hi-do quina jornada vau tenir, no?
No, és que tenim que aprofitar qualsevol ocasió per donar a conèixer Móra d'Ebre, perquè som uns autèntics desconeguts, i no a la Catalunya vella...
Esta és la valoració que entreus?
Sinó a la... Sí. O sigui, les preguntes que et fan, te traus la conclusió de que aquí, a les Terres de l'Ebre, som uns desconeguts. Móra d'Ebre és una ciutat desconeguda. A mi em feien preguntes de dir-me com si l'Ajuntament de Móra, on estava? En esta vora del riu o l'altra vora del riu? No, és que són dos pobles independents i diferents. Cadascú tenim el nostre ajuntament.
Sí, però com que tots a Terremolins, a l'altra banda, i tot això...
Jo les comparava i les decía, és com Tortosa i Roqueta, o com Cambrils i la Marina... És algo similar. El problema és que hi ha un dit que diu que los rius separan i les muntanyes ajunten. I nosaltres pues, tenim un riu que en un moment determinat nos va separar, però que jo puc ser, aniria cap al futur, que penso que estem condenats a entendre-nos. Los de les dues bordes del riu, estem condenats a entendre-nos.
Jo crec que ens entenem, no?
Sí, jo crec que sí.
Bueno, jo crec que ens entenem. Bueno, hi haurà de tot, però jo crec que sí.
Jo penso també com tu.
Però el problema de que no ens entenguem, encara que això... Tornem a lo mateix. Són els polítics, o alguns polítics, que no els interessa que hi hagi una entensa, una entente entre les dos mores o entre Roquetas i el Tortosa, jo què sé. La qüestió és que a mi m'agrada molt aquestes trobades i aquestes visites guiades, perquè la gent té un concepte molt raro de lo que som a les Terres de l'Ebre, i eso que ahí pràcticament tots els pobles que venien eren de les Terres de l'Ebre, perquè va venir del Tebre, va venir Tortosa, va venir Amposta i va venir Flix. Entonces, posat que a Flix no som un desconeguts. Encara que també havia algunes idees que són... respecte a del Tebre i a Tortosa i a Amposta, pues dius, bueno, i les parles dels escultors i dius, bueno, no, és que en Amposta tenia un escultor que era Soriano Montagut, que va ser deixeble de Julio Antonio. I la gent se queda mirant, pues que... Pues sí, però és que a lo millor tampoc no coneixen el d'Amposta.
Sí, això passa.
Aquesta gent... I quan les dius que en les Terres de l'Ebre hi ha un bagatge cultural d'escultors, que sol en Mora d'Ebre són 17, i que 17 sense comptar els últims, no? I que luego tens el Queralt de Tortosa, i tens el Soriano Montagut d'Amposta, me sembla que és un que es diu Brull d'Ascó i altres, i dius, com pot ser que en una concentració de territori tan petita com són les Terres de l'Ebre que haya pogut a veure tants artistes, Tants artistes.
Pues bueno.
Però bueno, jo és que penso que tenim que vendre mora. Però no la podrem vendre si nosaltres no creiem. I jo estic convençut de que mora és el poble més bonic d'Europa. ¿Vale?
D'Europa.
Per no dir del món mundial. I qui no lo vulgui creure, pues és problema seu. Però si jo no estic convençut, jo no puc vendre este concepte a los demás. I lo triste del nostre poble és això, que nosaltres no estem convençuts. Jo a vegades sento palabras de morens que diuen, no, és que Mora és muy feo. Pues no, senyor, Mora no és muy feo. Què va ser feo?
Hi ha pobles molt bonics a casa nostra, de veritat.
I tant. Bueno, hi ha pobles que són més de caire medieval, altres pobles són més moderns. Mora és un poble de vora riu que no pot tenir grans edificis perquè el tipus de construcció que es feia en bova, les bovas de fang, quan entrava el riu i estaven les cases 15 dies amb uns peus en l'aigua, que dic jo, pues aquelles cases ja no aguantaven, per això no n'hi ha moltes cases pairales aquí a Mora, i les poques que n'hi ha encara no reserven.
Pues Miquel, si Mora s'ha de vendre, jo crec que una bona possibilitat és el Literàrum, no? Amb el Literàrum, sí, i la Fira del Llibre
Exactament.
És una... Aprofitem ja per a canviar de tema i parlar sobre la Literàrum i la Fira del Llibre Brenc, que arriba ja a la 11a edició, la Fira, i la 7a, el Literàrum. És una bona opció durant aquests 3 dies, divendres 30, dissabte 31 i diumenge dia 1 de juny, de vendre Mora d'Ebre a gent que n'hi ha acostumat a visitar, perquè la veritat és que hi ha moltíssima gent que s'hi passa aquests dies.
Sí, però el problema és el mateix, que Literàrium i la Fira del Llibre Brenc,
sí,
a nivell de Mora no té tant prestigi com el té al nivell externo, a nivell de Barcelona i a nivell del resto de Catalunya i del resto, i Aragó també, perquè també venen. No, tenim que dir que el riu Ebre no és el català, que també és aragonès i és, i és riojano, i escolta...
Va pujant, sí, sí.
I fora, sense parlar de la Fira del Llibre Brenc, i sin embargo en Mora, si te passees por allí, pues la gent de Mora, si fa calor, a la platja, Està, i ara
hi ha potser... Hi ha una bona moguda per
sí,
això,
sí,
hi ha una
sí.
Bona
moguda. Hi ha que te diu que és una fira molt elitista, sí. Hombre, jo, des de luego, una fira del llibre pues no aniré a veure ramats de cabres, no? Però, claro, és que totes les fires són d'alguna manera elitistes. No,
però és dirigides molt oberta, és molt oberta. A mi m'encanta lo de la signatura del llibre, sí, com los autors s'expliquen i tal. Jo parlava que, parlant, lligant lo de la Fira del Llibre i lo de les cases pairals, aquest any hi ha un acte que es fa a la casa de Montagut de l'E... No, Montagut, de dalt de la plaça.
Montagut de l'E,
sí. I llavors, aquella casa és una joia, se sembla, de fora, i m'han explicat que per dins també, i aquest any se podrà visitar.
I té una història, aquella casa,
Sí,
pensem que Cabrera va estar allí, Cabrera.
I no va ser també capital de Catalunya a l'època del francès, aquí?
Bueno, Mora... No, la casa no, però Mora d'Ebre va sí. ser la capital del departament de l'Ebre durant la Guerra Francesa con el mariscal Suchet. Lo que pasa es que él, Poxel sí que va residir allí a Camp Montagut, sí. però l'exèrcit lo tenia contonat allí entre la zona esta, entre els ponts, que és on havia el convent aquell de Franciscà, el convent de sí. Sant Francesc, no? Uh-huh. I llavors allà hi havia les tropes, hi havia el campament d'una bona gent, i penseu que llavors és quan poguéssim dir que va ser capital de mitja Espanya, Móra d'Ebre.
Sí, sí, sí.
Fins quan?
No sé molts dies, però...
Fins que tot tenia una explicació. És que els camins entonces estaven plegats de guerrillers, de bandolers, i, clar, el mariscal Suchet li resultava molt més fàcil i més protegit baixar les tropes i els subministros pel riu. I com va estar aquí fins que van aconseguir setjar i guanyar Tortosa. I incluso... Hay probabilidad de que uno de los mariscales de Suchet, uno de los generales de Suchet francés, estigui enterrat sota el paviment de la iglesia.
Bueno, tornem un altre cop cap al literàrum. Que, a més, hi ha un pack turístic.
Sí, aquest any han fet un pack turístic.
Un pack turístic que, a més, la Conxita crec que també ens pot parlar bastant, perquè formes part d'aquest pack.
Sí,
que també pot ajudar a conèixer... Sobretot està més dedicat per a la gent de fora, no?
Sí.
Tot i que la gent de casa també pot aprofitar.
Sí, però els dins de casa... Jo... a mi la notificació m'ha arribat com a membre del CERE.
Sí.
O sigui, tots els socis del CERE que són de Móra o de les Rodalies, també jo penso que han rebut la situació o l'oportunitat de poder fer este. I també està adreçat per la gent que ve a la fira i que desconeix Móra, i que és una oportunitat important d'explicar lo que és Móra, no?
A part de donar a conèixer la fira i el literàrum, òbviament també Móra d'Ebre, no?
Sí, sobretot per la part, lo que és la història de Móra d'Ebre i el tema del casc antic. I llavors també hi ha un tas de productes de la zona, de la Ribera, que això és la part que em toca a mi. I, bueno, hi ha dos rutes, una el dissabte i l'altra el diumenge. Molt bé, i està, me sembla que estan complertes, tant una com l'altra.
I hi ha unes 40-50 places, no?
Bueno, no, unes 30.
Sí, unes 30?
Unes 30 cada un. Unes 30 cada dia, diguéssim.
D'acord.
Llavors, però bueno, és molt, vull dir, això és de passar del zero al, no sé. I bueno, aquí s'han ajuntat una sèrie de factors. Hi ha el xicot, el Vicenç, aquell de l'agència de Tabitur, que bueno, com que ell té l'itinerari i el té, pues, bueno, ho ha posat a disposició i es farà. És una mica de juntar diferents coses que es fan ja, juntar-les totes i donar-los cosa al literàrum i una projecció molt important, jo trobo que és important. Ell, el mateix que ell diu, no? A veure, jo penso que la gent de Móra també participa, no tots els de Móra, perquè hi ha gent que no sap ni què es fa a la fira, però hi ha una important, jo quan vaig, perquè a mi m'agrada passejar-me i m'agrada anar a lo de les signatures dels llibres, m'agrada poder, si puc, anar a algun espectacle, i la cloenda, el dia del dinar, també trobo que és molt bonic, doncs hi trobo molta gent de Móra també, i molta gent de fora sorpresa de lo que s'ha trobat quan ha arribat aquí. I jo, que a vegades els tinc també a l'hostal, no? Pues també m'ho expliquen, no? Els programadors i així, pues que se queden molt parats de que arriben aquí i se troben pues tota una realitat, però bé, còmoda, tranquil·la, bonica, vull dir que... Oi, com és que no n'hem sortit parlar més? Doncs pues bueno, pues mos haurem de fer... Potser no hem tingut voluntat de fer, no?
Jo penso que tenim que agrair a l'Arbet Pujol i a tot la comissió que se cuida de la Móra Morisca, que fan
de la filla del llibre.
De la filla del llibre ebrenc, que fan una gran difusió a nivell nacional, i a més que lo fan molt bé, i que allò fa que cada vegada això vagi en augment. I això és el que dic, és vendre Móra. I penseu que han tingut que lluitar con interessos que volien això que van veure que funcionava bé, volien desarraigar-lo de Móra i portar-se-lo a un dels tres jocs de les Terres de l'Ebre, sense dir noms. I la lluita d'esta gent és la que ha aconseguit que vagi endavant. I resulta que arribes allí i te trobes programadors, com ho diu ella, que programadors pràcticament de tot el país. De les illes, que venen a contractar programes, a contractar espectacles per poder portar-los a la seva les terres, eh? Això és molt important. Jo em penso que de cara a nosaltres, pues bueno, si tens que assistir a tots els espectacles i además els que són de pago, pues te resulta una mica onerós, no? Però hi ha altres espectacles que no són de pago i es fan a la carpa i que estan força bé.
I a més a més
que
igual
podran gustar o no es gustar, però que estan força bé.
I després hi ha lo de la tapa bar i
exactament.
Bueno, hi ha diverses coses.
Això de la tapa bar també d'alguna manera ha servit per donar ambient.
La tapa fira.
Ha servit també per donar ambient.
I a més també enguany el riu serà protagonista perquè un dels espectacles es fa navegant, navegant pel riu per la façana fluvial de Mora. Mm-hmm. Òbviament, com deia Miquel, n'hi ha molts. Ara tots és complicat perquè n'hi haurà alguns que no t'acabaran de fer el pes com tot arreu, no? Hi haurà alguns que t'agradaran més, que te cridaran més l'atenció que altres. No sé si vosaltres heu pogut fullejar-vos una mica.
Jo a mi m'ha semblat molt interessant a veure, per anar a veure, no els conec. Però me va semblant molt interessant els primers dies diguéssim l'obra aquella que fan per als alumnes d'Elies, saps? Aquella del Pedrolo, que és com una adaptació del mecanoscrit del segon origen.
Sí,
jo ho trobo molt bé, perquè la gent jove pues, ja entra dins de la fira i ja veu el que és, perquè a vegades aquestes coses que es presenten tan bé...
L'etern mecanoscrit, la impaciència, no?
Pues dona la sensació de que no està a la teva abast, i no, ho fan que sigui a l'abast de tothom. Jo em sembla molt bé. Estes línies que tenen d'apropar-ho a la gent, estos detalls que tenen de pensar en col·lectius que potser pues, en una fira porten una altra dinàmica, no? O pensar en el que és més còmode per la gent perquè puguin anar-hi i tal. Jo trobo que està molt bé. Jo, la línia que porten... bueno, l'Albert Pujol és el cap visible, però és evident que necessita un equip darrere il·lusionat, amb ganes de treballar. Jo se nota molt, que s'estimen el que fan i estimen el poble també. Jo trobo que sí.
I el que comentava de Viatge en Llagut amb literatura de Jesús Moncada és Empremtes,
molt bé.
El que comentàvem anteriorment.
Sí.
Jo és que no he tingut massa temps en veure la programació perquè estic enrotllat con el Coro Boadera, que per cert
estàs
també
ocupat.
Portarem el nom de Mora, lo portarem este diumenge a Riudoms, on anem a participar en un intercanvi en la Coral Dolça Catalunya de Riudoms.
Molt bé.
I llavors pues, no he tingut massa temps perquè... De fet, no podria assistir a molts dels espectacles, sobretot els del diumenge.
Molt bé, doncs, que se'ns ha acabat el temps. No sé si volies afegir alguna cosa.
No, bueno, estava buscant perquè hi ha el divendres hi ha un taller que lliga l'oví i la literatura, que també és interessant, sobretot pels botiguers que venen els productes d'aquí de la zona, que poden trobar una formació que a lo millor en un altre lloc no la trobarien, no? I és un valor afegit quan vens algo que és del terreny, a més li pots donar un valor afegit d'una literatura, d'algo que està vinculat amb algo cultural, pues és la gent que ho ve ho agraeix. Només que animar, si algú no ho sap, pues que ho busqui el programa que està, i que està adreçat per això a programadors i a gent que treballa. Veus que és una altra cosa, una altra delicadesa que es veu, no? De cara a nosaltres, als diferents col·lectius.
Molt bé.
Doncs potser podríem acabar en el vers aquell de Martí Pol que diu l'ànfora nova plena de bon vi.
El darrer final,
Pues bueno.
Molt bé. Miquel, Conxita, gràcies, com sempre, i fins la propera.
Doncs pues molt bé, gràcies.
Moltes gràcies.
Ràdio Mora d'Ebre, 87.6 FM.